Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informa Olma Giró. Dues persones han mort aquest diumenge després d'incendiar-se la barraca on vivien, a Montcada i Reixac. Els fets els ha denunciat aquest matí l'alcaldessa del municipi, Laura Campos. L'accident mortal es va produir cap a les 4 de la tarda i, segons els primers indicis, va ser a causa d'una mala combustió de l'estufa que aquestes persones feien servir per intentar combatre la fred. Segons ha explicat l'alcaldessa a través de les xarxes socials, el consistori porta temps treballant amb totes les administracions implicades per trobar solucions per a les famílies que viuen en aquestes barraques a tocar del riu Besòs. I en Comú Podem demana al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que porti a la taula de diàleg amb el govern espanyol mesures consensuades amb les forces polítiques del Parlament. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Els comuns creuen que és important que hi hagi una nova data de la pròxima reunió de la taula de negociació entre governs. Abans, però, cal que la Generalitat rebaixi les seves expectatives independentistes i s'hi assegui amb un consens assolit entre la majoria de forces amb representació política, ho ha dit el portaveu de la formació, Joan Mena.
Es portin mesures consensuades més enllà de la majoria independentista, no? I per tant, per nosaltres és necessari que el govern de la Generalitat també parli amb la resta de forces polítiques del Parlament de Catalunya.
La formació Lila està convençuda que el diàleg seguirà endavant entre les dues parts aquest 2022.
Gràcies, Judit. I Jordi Vilaprinyó, president del Gremi de Botiquers i Comerciants de Catalunya, ha valorat en una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel la campanya de Nadal com a bona, malgrat les restriccions. Ha afegit que la gent tenia ganes de normalitat i de comprar.
Els números encara no els tenim, però jo penso que la campanya de Nadal s'assembla molt o s'assemblarà molt al 2019, perquè clar, no podem comparar amb l'any passat, perquè l'any passat sí que va ser un desastre, no? Però jo penso que estem anant pel bon camí, que la gent té ganes de comprar i que anirem amb els números del 2019, si no una mica superiors.
Pel que fa al primer cap de setmana de rebaixes, el president del Gremi de Botiguers i Comerciants de Catalunya ha defensat que arrenca bé, tot i que cal diferenciar entre els eixos comercials de les grans capitals, el centre de Barcelona i els centres comercials, ja que funcionen amb dinàmiques diferents. Vilaprinyó ha concretat que en pobles i ciutats el dia bo va ser el dissabte perquè el diumenge hi havia botigues que no obrien. A més, ha defensat que la ciutat de Barcelona està anant força bé, tot i que depèn molt del turisme. I més notícies. Els hotels de Barcelona han tingut una ocupació d'entre el 20% i el 30% durant les festes de Nadal i tanquen així un període de vacances fluix i dolent. Ho ha assegurat a l'Agència Catalana de Notícies el director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals, que ha confessat que les xifres eren les pronosticades, ja que els hotels de la capital catalana depenen, sobretot, del visitant estranger. I la diplomàtica Kate Stan ha estat nomenada nova cònsul general dels Estats Units a Barcelona. Substitueix Robert Riley, que ha ocupat el càrrec en els últims 3 anys. Com a cònsul general, Estana serà la principal oficial del Consolat General dels Estats Units a Barcelona, amb jurisdicció a Catalunya, l'Aragó i el Principat d'Andorra. I en clau de successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desplegat aquest dilluns al matí un dispositiu per desmantellar un grup dedicat al tràfic de marihuana a Barcelona. Els agents estan fent entrades i escorcolls al districte de Sants Montjuïc. Es preveuen diverses detencions. I encara en successos, Elite Taxi ha difós aquest diumenge un vídeo a les xarxes socials on es veu un individu agredint un taxista i trencant-li el vidre posterior del vehicle. S'hi veu el client propinant un cop de puny al conductor i abraonant-s'hi. Després, en sortir del cotxe, li trenca el vidre del darrere. Dissabte passat, el sector es va manifestar per exigir que es pugui gravar el que passa als seus taxis, com ja passa als autobusos públics. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Comencem parlant del Barça perquè 3 dies després de ser operat d'un doble trencament a la mà dreta, Ronald Araujo ja s'ha entrenat aquest matí amb la resta de l'equip i ha entrat en la llista de convocats per al partit de dimecres contra el Real Madrid, corresponent a la Supercopa d'Espanya. Això sí, ho fa pendent de rebre l'alta mèdica. En la mateixa situació hi ha Ansu Fati i Frankie de Jong, que segueixen pendent del que diguin els metges, però viatgen amb l'equip cap a l'Aràbia Saudita, que és l'escenari del partit de dimecres. Les baixes destacades de la llista de convocats són les de Demir, que encara continua pendent de si segueix el Barça o no, també les de Pedri i Ferran Torres per coronavirus i també les de Sergi Roberto i Braithwaite, tots dos lesionats. A Austràlia continuem pendents del destí de Novak Djokovic. Segons les últimes informacions publicades per diversos mitjans del país, el ministre d'Immigració no decidiria avui si expulsa el tenista o no, tot això després que el jutge hagi donat la raó a Djokovic i hagi demanat al govern australià la seva posada en llibertat. Recordem que el tenista, que no està vacunat contra el coronavirus, estava retingut en un hotel de Melbourne des de dijous passat. D'aquí uns minuts està previst que el pare del tenista serbi faci una roda de premsa per informar de les últimes novetats del cas. I acabem al Dakar. El pilot britànic Sam Sunderland s'ha col·locat líder de la competició després de guanyar la 8a etapa en motos. Joan Barré escala fins a la 5a plaça de la classificació general després de travessar la línia de meta a 11 minuts del guanyador.
Moltes gràcies, Xavi. Més notícies a la 1 i us deixem ara amb el magazín del matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Tots els serveis de l'Església de Barcelona al teu mòbil. A partir d'ara amb la nova app Full Dominical, a més d'accedir a la versió digital de la publicació, hi trobaràs també les lectures del dia, l'agenda diocesana i el mapa de les parròquies de la diòcesi amb els horaris de missa. I també tota la informació de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. L'app Full Dominical es pot baixar gratuïtament tant per telèfons Android com Apple. Full Dominical, el millor regal d'aquest Nadal.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Passades les festes de Nadal, potser ens hem quedat amb ganes de més. Què ens espera aquest 2022 si seguim el calendari i el cicle de l'any? Per aquest motiu, tenim ja un mestre de la cultura popular que ens ajudarà a conèixer el que toca i com s'ha de celebrar en tot moment. Ell és en Amadeu Carbó i Martorell, de l'Inventari del Patrimoni Immaterial de l'Arquebisbat de Barcelona, que també coordina el Museu Diocesà de Barcelona. Amadeu, què tal? Com estàs?
Molt bé, aquí, encantat d'estar amb vosaltres aquí estrenant aquesta col·laboració. Ja tinc una miqueta el rau-rau.
Què ha passat? Què passaves per aquí?
Sí, passava per aquí i dic, mira, ja que passo per aquí, vinc i t'explico cosetes.
Doncs a nosaltres estem encantats. Mira, ara sí que la cosa, ara ho deia, a l'entrar, Amadeu, sembla que s'acaba. Hem menjat torrons, neules i els Reis. La veritat és que ens han portat moltes coses. No sé si a tu t'han portat moltes coses, els Reis, Amadeu.
I tant, perquè com tu, soc molt bon minyó. Ah. Totes, i sempre se'n recorden de mi. La nit de Reis és una nit fantàstica, fantàstica. Però ara no s'acaba encara, la cosa. No et pensis que ara el Nadal aquí s'ha acabat, perquè, de fet, el cicle de Nadal arriba fins la festa de la Candelera, el 2 de febrer, que celebrem la festa de la purificació de la Mare de Déu, és a dir, 40 dies, just 40 dies després de Nadal. Això era un costum que tenien els jueus, i la presentació de Jesús al temple. Això és una festa que, si podem, ja en parlarem en profunditat ben aviat, perquè té curiositats i singularitats i és realment una festa molt, molt, molt important dins el cicle de l'any de Candelera. Però avui no en parlarem. I la tradició, però sí que farem aquesta pinzellada, la tradició marca aquesta data, la del 2 de febrer, la Diada de la Candelera, com la indicada per desfer el pessebre.
Doncs quina sort tenim, perquè l'esteu escoltant, ell és l'Amadeu Carbó, estarà amb nosaltres al matí a Ràdio Estel aproximadament cada 15 dies. Ell passava per aquí i ens marcarà doncs aquestes fites del calendari i aquelles curiositats, no, Amadeu, que hauríem de saber. De fet, em comentaves fora de micro que aquest període de l'any on ens trobem és molt interessant festivament.
Doncs encara que no ho sembli, perquè de vegades ens pensem que l'hivern és pobre festivament, doncs no, doncs sí, és molt interessant. El cicle de l'any és una construcció, és una construcció que ens hem fet els pobles i les persones i els col·lectius humans, però és una construcció molt complexa, on intervenen i influeixen diversos cicles, els calendaris de diversa procedència, d'èpoques històriques, per exemple, el cicle ramader, el cicle agrícola, el calendari astronòmic, per descomptat, el calendari litúrgic cristià, sense oblidar d'altres calendaris que també ha portat molta part dels continguts al nostre calendari que són molt importants, per exemple, el celta, el jueu i sobretot el romà. Nosaltres tenim unes arrels clàssiques molt importants. En aquest sentit, doncs, cal observar amb atenció que, per exemple, el cicle de les festes de Nadal formaria part d'un cicle molt més llarg que podríem batejar-les com les festes de l'hivern, no? I que agafaria des del període del 6 de desembre fins Carnaval, des de Sant Nicolau fins Carnaval. I és aquí on potser hi veiem aquesta empremta del calendari romà, que us comentava fa un moment, on aquest període doncs, s'hi celebraven les Saturnàlies, les Supercàlies, les Matronàlies, etc. És per això que, degut a bona part d'aquesta arrel clàssica, que en aquest període trobem festes d'inversió, on d'una manera o altra s'inverteixen els papers o dona espai a una certa festa transgressora de l'ordre establert. Per exemple, Sant Nicolau amb els abatons, el cas de la festa del bisbató de Montserrat, que encara es conserva. Les innocentades dels innocents, que tenen un punt de befi de transgressió. L'home dels nassos, en el fons, també té un punt aquesta de transgredir, de l'imaginari, etc. Fins i tot els reis, perquè els nens passen a ser els reis per un dia de la casa, no? Mm. Algunes santentonades conserven també elements lligats a les Lupercàlies, o les festes de les Agaderes, Santàgades, que són unes matronàlies claríssimes, i, per descomptat, el Carnaval. I dins del cicle de l'any, precisament ara, en aquests moments, arribem a una setmana que serà molt interessant, amb molta identitat i intensitat festiva, que és la Setmana dels Barbuts.
Ostres, sí, interessant, Amadeu, perquè a part que és aquesta Setmana dels Barbuts, que ara et preguntaré què és aquesta setmana concretament, però és que a mi ja em sona alguna cosa que fa molt de fred sempre.
I tant, guaita, mira, fixa't bé, Mira, Sant Antoni Abat, sí, com Sant Pau Ermità, s'escauen el primer el 17 de gener i el segon el 15 de gener. I formen part d'un conjunt de diades integrades en el que coneixem amb aquest nom tan xulo i tan simpàtic de la Setmana dels Barbuts. Entre els qui destaca també Sant Vicenç, el 22 de gener, i també hi poden ser inclosos, entre aquests sants peluts, barbuts, Sant Maur, el 16, i Sant Fruitós, el 20. I hi ha qui integra en el grup el pobre Sant Sebastià, encara que la iconografia d'aquest sant ens el presenti afaitat del tot. Però Sant Sebastià compta perquè és un sant molt important i molt a tenir en compte, perquè és un sant, com Sant Roc, especialista, és un gran expert en foragitar pestes, virus i coses d'aquestes. És a dir, l'hauríem de tenir, ara l'hauríem de tenir amb present sempre, no?
Molt present, Sant Sebastià, dius?
Sí, de fet, moltes festes votades de Sant Sebastià corresponen a que, per exemple, a la festa del Pelegrí de Tossa, doncs, que en el seu moment es va fer un vot perquè els va deslliurar de la pesta, no? Però tornem als sants amb pèl, Hi ha qui relaciona aquestes imatges d'aquests sants, de barbuts, de llargues barbes, amb el moment estacional, és a dir, quan l'hivern és cru i les temperatures són baixes, i les barbes es converteixen en un abric, en una manta peluda, per fer de més bon passar el que es creu la setmana més freda de l'any. D'altres han vist darrere aquestes llargues barbes doncs la saviesa, l'experiència, la bellesa, i tornant a donar una mirada a aquestes arrels clàssiques, tampoc ens podem estar de relacionar aquesta setmana amb les Saturnals, tot pensant que aquests sants potser en el seu moment van manllevar aquestes barbes del déu Saturn o també del déu Cronos. Podria ser, eh? Mm-hmm. No ho sabem, però podria ser. De fet, els generosos, els generosos de l'hivern, l'hivern té genis generosos, no? Doncs solen dur llargues barbes, els Reis de l'Orient, el Pare Noel, el Pare Hivernat...
Ostres, és veritat. Però,
tà, clar, però tot i que podrien estar emparentats amb els sants barbuts, almenys en la seva aparença, és a dir, a l'hivern els relacionem amb barbes blanques, per dir-ho clar i català, no?
Clar, potser també per guarir-se una mica del fred, no? Fins i tot, amb allà.
I tant. I tot plegat, doncs, queda una mica demostrat que dur la cara peluda és signe de força, autoritat... bé, i és freqüent fer juguesques amb les barbes, per exemple. Deixar-se-la si s'esdevé un fet determinat o treure-se-la. Em afaitaré la barba, sí, o em deixaré barba, sí. Per tant, això de les barbes dona per molt, eh? I al voltant d'aquesta setmana dels barbuts, és ja com a curiositat, existeixen creences sobre els natalicis. Diuen que si doncs, un nen o una nena neix en la setmana dels barbuts, si és nen, doncs tindrà molt de pèl i molta barba, i alhora tindrà una miqueta de mala baba, influirant el caràcter. Serà geniut. I les nenes, mostatxudes.
Ui, com m'agrada aquest... Mira, mostatxudes.
Una miqueta de mala baba, també.
També.
Va amb la setmana, eh? Però, clar, sense cap mena de dubte, el capo, el que lidera la setmana dels barbuts és Sant Antoni Abat.
Home, sí, aquest és el del porquet, no?
Exacte, premi, Mercè, premi. Li diuen de diferents maneres, eh? Sant Antoni de gener, en contraposició al de Pàdua, que és el 13 de juny. Fixa't que quasi bé van 6 mesos exactes entre un i l'altre, eh? Uh-huh. O com també dels rucs, dels ases, tot i que generalment és el del porquet, perquè el Sant Antoni, la seva iconografia, ens el presenten acompanyat d'un garrinet sempre al costat, eh? Mira, a Catalunya Sant Antoni és un sant tan popular, però tant, i és considerat el patró dels animals, sobretot els del peu rodó, és a dir, cavalls, rucs, tot això. És a dir, els que treballen, per dir-ho d'alguna manera, aquests animals de treball. No? Això del gos i del canari, de dur-los a beneir, això va venir més tard. La llegenda daurada de Jaume de Voràgine explica que aquest sant va fer una estada al desert, i de fet era una anacoreta, I constantment va ser temptat pel dimoni o pels dimonis, perquè en aquesta llegenda apareixen diversos animals en forma que el dimoni es transforma en diversos animals, fins i tot que Sant Antoni ni coneixia, no? Que l'esgarrapaven, el mossegaven, després el dimoni el temptava. Aquest home ho va passar, li van fer les mil i unes allà al desert, i evidentment ell superava amb nota totes aquestes temptacions, aquestes coses, no? I de fet, les seves trifulques amb el dimoni acabaran per ser un dels elements centrals d'algunes de les festes de Sant Antoni.
Ai, ara que dius les festes de Sant Antoni, Amadeu, explica'ns una mica més, perquè n'hi ha moltes i diria que molts llocs, no?, del territori català.
I tant. Tantes que no ens les acabem. Doncs els acabem perquè estem en un moment molt àlgid festivament. De fet, hi ha moltes festes majors d'hivern al voltant d'aquestes dates, no? Però pels sols de Sant Antoni ens trobem en una de les dates, doncs, com ara us deien, no?, amb més intensitat festiva del cicle de l'any, no? Amb Sant Antoni Abat arrenquen, per exemple, tot el que seria els Tres Tombs. És a dir, totes aquelles festes de benedicció d'animals, de cavalls, de rucs, que es tiren doncs, carros, que són animals de treballs, i que actualment la seva celebració es dilata durant tot el primer semestre de l'any. Això sí, no ho impedeix la pandèmia, perquè la pandèmia ens ho està alterant tot en aquest cas. Per exemple, els ports, a la zona al límit de l'Aragó, València i Catalunya, aquella zona que és una zona molt interessant, s'aixecaran el que se'n diuen barraques. Les barraques són unes pires per celebrar les santantonades, on el dimoni, també hi ha representacions del dimoni que també hi diu la seva, no? Normalment es representen les temptacions aquestes del Sant Antoni i el dimoni de diverses maneres, i és una cosa molt interessant, és una festa que té una parateatralitat molt interessant. I finalment, per exemple, en el cas de les Illes, els foguerons mallorquins, per posar un exemple, els de Sa Pobla, no? Que ens convidaran a fer un tast, no?, de botifarra, tot cantant, fent glosa, acompanyats de ximbombes al voltant del foc. Realment són festes molt interessants.
Molt interessants, eh? Jo en aquesta darrera m'hi anava, cap a Mallorca, Déu-n'hi-do, amb aquest tas de botifarra. Escolta, per anar acabant, ens vols fer la recomanació de la quinzena? Avui, per cert, una revista, diria.
Sí. En comptes de portar festes determinades, que això és posar-ho en un web i trobaràs les que vulguis, sí. Doncs he pensat, home, doncs mira, per què no portem una publicació així? I aquesta recomanació és... Jo crec que és el primer regal que ens han portat els Reis a la cultura popular, no? Que és una revista que es diu Canamàs, arriba al número 22, és la revista de pensament associatiu que publica l'ENS de l'associacionisme cultural. Recomano que visiteu el web, en aquest cas del tornaveu.cat. I atenció, perquè aquesta publicació celebra els seus 10 anys d'existència. Són 10 anys d'existència amb l'objectiu de fer-nos pensar i mostrar-nos la cultura popular i el patrimoni immaterial des de mirades molt competents i que ens sacsegen una mica, que ja està bé, és a dir, ens treuen de la zona de confort.
Sí.
I ara, precisament, es presenta en un format renovat que va consolidant sota la direcció de l'Antoni Serés i que presenta un dossier central amb 5 articles molt interessants del Nicolás Barbieri, de la Marta Rovira, de la Paquita Sant Vicenç, de la Mariona Lladonosa, de Luz Gurgunés i del Jordi Moreres, que són articulistes de primera línia amb els seus temes, I que ens posa a tots davant del mirall perquè du per nom Migracions, Diversitat i Cultura Popular Catalana. És a dir, una cosa que ens toca a tots de prop perquè incideix en la nostra societat i és un tema importantíssim. I l'Oriol Cendra és qui ha dirigit aquest dossier central. Per tant, recomanació, Canamàs 22.
Perfecte, doncs la notem, aquesta revista, Canamàs 22, per començar bé aquest 2022. Mira, mai millor dit, Amadeu.
I si vols, Mercè, ara que ja estem a les acaballes, consell final o d'acomiad, eh?
Si us plau, a veure.
Mira, celebreu la festa tant com pugueu. Però per si de cas, com rebeu aquesta setmana ben abrigats, perquè ja sabeu que la setmana aquesta que ens atencem ara popularment és la que estem davant de la festa, de la setmana més freda de l'any.
Home, per molts també és una festa, eh? Que jo conec a molts que estan desitjant doncs, que aquestes temperatures baixin.
I tant.
Tu qui ets més, de fred o de calor, Amadeu?
A mi el fred no em molesta gaire.
Calor,
quan el fred...
Et molesta més.
Sí, en aquest cas, el refranyer ens diu... Hi ha un refrany sobre la setmana dels barbuts molt divertit que diu: per la setmana dels barbuts governen tres germans. Tos, moquina i amagamans.
Quina saviesa, eh? Quina saviesa, el refranyer popular. Doncs, Amadeu Carbó, fins aquí la primera entrega del Passava per aquí. Ens tornem a trobar, si et sembla, dintre de dues setmanes? Ja saps?
Sí, què serà?
Què serà? Què ens tocarà? A veure...
Mira, no ho tinc molt apamat encara, però jo penso que la festa de Candelera té molts números, perquè i totes les seves derivades i algunes curiositats que ens sorprendran. Pot ser el tema central del proper Passava per aquí,
Doncs ens ho anotem. Amadeu Carbó i Martorell, de l'Inventari del Patrimoni Immaterial de l'Arquebisbat de Barcelona, que coordina també el Museu Diocesà de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu i, fins a la propera. Que passaré per aquí i us podré explicar coses.
Vinga, així ho faràs. Gràcies, Amadeu. Cuida't.
Ràdio Estel.
Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Radio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.
Cinc minuts ara mateix que falten per arribar al punt de dos quarts d'una. Qui també passava per aquí és una Àngel de Charlie. Mercè Montero, com estàs?
Molt bé.
A veure, clar, en aquest dilluns 10 de gener estem d'enhorabona perquè estrenem espai aquí al matí a Ràdio Estel. Han passat els Ritz i ens han portat diversos espais. Un d'ells, aquest passava per aquí amb l'Amadeu Carbó, que el tindrem cada 15 dies. I també els àngels de les xarxes. I és que darrere de les xarxes socials de Ràdio Estel hi ha tres persones. No sé si ho sabíeu. Són la Eva Cervera, la Maria José Mendoza i la Mercè Mondelo. I clar, nosaltres hem batejat aquesta secció com els àngels de les xarxes, els àngels que cada dia s'encarregaran d'acostar-nos del més destacat del món de les xarxes, i avui qui s'estrena és la Mercè Mondelo.
I aquí, clar, tenim un problema, perquè jo, els àngels de Charlie, em queda molt lluny. Per tant, jo no sé qui sóc, però puc intentar-ho, perquè clar, hi han hagut molts àngels de Charlie al llarg de la història. O sigui, hi ha hagut la sèrie original dels 70, 80, després el 2000 hi va haver la pel·li aquesta nova que van treure amb la Cameron Diaz, la Drew Barrymore i la Lucy Liu, i després el 2018 hi va haver una de més nova, que era una mena de reboot, on hi havia en Kristen Stewart, Naomi Scott i Ella Balinska. I jo he dit, quina actriu t'agrada, tu?
Si haig de triar, quina actriu?
Doncs Kristen Stewart, sense saber doncs ja quin és el personatge ni què feia, però jo em quedo amb ella.
Adjudicat. Jo no sé, a la Eva Cervera la veig una mica... Jo la veig a la Iva dels anys 70, mira què et dic.
Sí?
Sí, a la Sabrina Duncan, no sé per què.
Doncs et diré que no, que te n'has d'anar als 2000.
Ah, sí?
L'ha triat? Ella es quedarà amb el 2000. Sí, ha triat.
Ah, doncs ja, quan li toqui venir ja ens explicarà qui
explicarà.
És. I la Maria José, la Lucy Liu.
Si tu creus... Es quedarà amb aquesta?
Bé, en tot cas, no ho sé, ja li preguntarem. Clar, qui protagonitza les xarxes socials d'avui dilluns? Perquè vosaltres el que fareu, perquè sou, per cert, Charlie, qui és?
Qui és Charlie? Clar, hem de trobar un Charlie.
Heu de trobar un Charlie a la vostra vora, perquè si no, aquí falta el personatge principal.
Jo crec que hi ha
bastant candidats.
Sí?
Sí, n'hi ha un clar, no? Però ja ho anirem explicant.
Ho trobarem.
Qui protagonitza les xarxes d'avui dilluns?
Doncs un dels noms d'avui és Risto Mejide. El presentador ha agafat la Covid per segona vegada. Aquest és el seu regal de Reis. I sembla que està una mica empipat, perquè el seu últim tuit diu... Antivacunas. Gracias a la pauta completa me estoy echando unas risas leyendo vuestras gilipolleces en mi trending topic. Así que entiendo perfectamente vuestra rabia. Gracias a la ciencia y a nuestros sanitarios, aquí sigo sin apenas síntomas, a que jode.
I això ho va fer públic.
Així
es va quedar a gust.
Públic.
I ja
sí,
està. Molt bé.
Es va quedar molt a gust. De fet, no és l'únic famós que ha agafat...
Ara tothom té Covid.
Ara tothom.
Que tampoc,
tothom.
No, és...
El que passa és que no tothom el té per segona vegada.
Clar.
Això ha passat a futbolistes com el Cristiano Ronaldo, a la política Irene Montero... Però és que qui s'endú la palma...
Qui és?
És la còmica Susi Caramelo, que el va agafar per tercera vegada aquest desembre, just quan s'acostaven les dates de Nadal. I fruit de la impotència i de la ràbia que tenia dins, i de la gràcia també que té sempre, va llançar una proposta a través de xarxes socials per poder celebrar el Nadal, que deia així.
Hola, soy Susi Caramelo y estoy haciendo este vídeo para comunicaros a todos que es la tercera vez que estoy pasando el COVID. Somos un mogollón de peña ahora mismo los contagiados. Yo creo que somos mayoría y ya sabéis que se acercan las fiestas. Por eso me gustaría hacer un llamamiento desde mi cama a todos nuestros políticos para que se planteen, por favor, retrasar una o dos semanas la Navidad. Ah. Porque yo, por ejemplo, no quiero pasarla sola y amargada en mi casa y como yo habrá mogollón de peña. Así que si tú también eres un afectado del COVID esta Navidad, por favor, pon aquí abajo en comentarios a ver qué día te vendría a ti bien que empezaran las fiestas. A mí, por ejemplo, me vendría bien el 3 de enero. A ver si entre todos podemos unificar una fecha y lanzamos la petición. Venga, gràcies.
A veure.
Està bé.
Era una proposta molt bona.
Però és que jo estic convençuda, Mercè Mondello, Kristen Stewart, que hi haurà moltes famílies que hauran fet això. Saps? De dir, mira, va, o no, fixem aquest dia per fer els Reis o per fer per celebrar el Nadal.
És a dir, 16 de gener bevent galets. Menjant galets.
Exacte. Jo, per exemple, l'any passat, al Cap d'Any, ho vaig celebrar dos dies després.
Uau.
Imagina't, vull dir que no, que és una...
Sí, és probable. Sí.
Caramelo, m'agrada aquesta proposta. Qui més omple els timelines a Twitter?
Una paraula que segur que molts ja heu vist, la paraula trigo. Així.
Però trigo així en castellà?
Sí, per què? En castellà, ahir al concurs de TV3, Atrapa'm si pots, presentat per Llucia Ferrer, passava això.
Anem per la tercera. Temps, de quin cereal està feta la pasta italiana més tradicional?
Ho puc dir en castellà?
No, aquí això sí que no, perquè és un concurs de TV3 en català i l'hem de respondre en català.
Cereal? No, bro.
No, no és cereals, és el blat.
Trigo,
el tric. No, és el blat. Em sap greu, però no te la puc donar per bona.
Clar, suposo, m'imagino que això haurà causat, no?, una revolució a les xarxes.
Sí,
no?
Realment, només era un moment divertit que podria haver-se quedat en això. Sí. En un moment divertit, però que ha transcendit de la pantalla a les xarxes perquè la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha compartit aquest moment a Twitter molt indignada perquè Llucia Ferrer no li dona per bona la resposta. Ah. Així són les coses, no? Els concursos de TV3 es responen en català, no? I es fa en català.
Clar.
També ha molestat el regidor de l'Hospitalet de Llobregat, Jesús Martín, i això ha despertat reaccions per totes bandes, com la de l'usuari Johnny Bigut, que diu: he posat trigo al paraulògic i diu que no. Deu ser que em falta la lletra del mig. També l'usuari Ferran Pasqual tuita: clar i català. Tres tristes tigres mengen trigo en un trigal. I també hi ha qui aprofita això, m'ha fet molta gràcia, per donar una informació de servei, que és l'Andrea Castillo, que recorda que trigo és blat, centeno, que seria en castellà, és sègol, que cebada, que tothom traduiria cibada, no és cibada, sinó que és ordi, el que és cibada és el que en castellà és avena. Una mica confús en la terminologia de cereals.
Del món dels cereals.
Maïs, aquesta sí, blat de moro. I Mijo és mill, que ara està molt de moda,
sí,
però
veritat,
no tothom
que
coneix.
Molt de moda. Tot això, clar, Llucia Ferrer, què ha dit? Ha dit alguna cosa a xarxes?
Mira,
o s'ha manifestat?
Pobre,
o no?
sí que s'ha manifestat, i per sort no per l'humor, i ahir va piular: com es nota que estem avorrits avui, bon diumenge, i demà a treballar, va, ànims.
Vinga, va, ànims, puja. Alguna protagonista més, o algun protagonista, les xarxes?
Malauradament, l'actor Bob Saget, que ha mort als 65 anys.
Per mi és una de les meves sèries preferides, eh?
Sí.
Tu la veies o no, Mercè?
Jo no la veia, però sí que la nena ha transcendit molt en GIFs, sobretot. Per això m'ha arribat a mi, la més petita.
És veritat. Bueno, les més petites, que eren les bessones, no les dolcents.
Sí,
no?
I després hi havia una nena, no?, a part de les bessones.
Eren tres, no? La gran i la... Bueno, clar, òbviament. La mitjana i les bessones que representaven... No sé si feien de bessones o no. Feia una, però clar, pel paper, diguéssim, com s'havia de treballar tantes jornades... A tantes zones, en una jornada, doncs, clar, ho feien dues persones, bueno, bessones.
Del que estem parlant és de Padres Forzosos, que és aquesta sèrie on ell feia de pare vidu, i que molts també recordaran aquest actor per ser la veu narradora de Com conocía vuestra madre, en la versió original.
Ara ell
no és el Ted Mosby del futur, el que parla als fills i els explica tot plegat.
I que mor als 65 anys, no?
Sí, diria. De fet... No sabem ben bé de què ha mort. El que sí que es descarta d'entrada és que no hi ha drogues de per mig ni que s'hagi volgut suïcidar. En tot cas, el que estava fent l'actor ara no era fer d'actor, sinó de monologuista. I, de fet, tenia una gran gira pel 2022 que ja no podrà fer.
Mercè Mondello, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies per haver-te estrenat avui a Les Àngels dels Àngels de les Xarxes. Ja sabeu, estaran amb nosaltres la Mercè Mondello, la Maria José Mendoza i la Eva Cervera cada dia de dilluns a dijous, però ens posaran al dia de tot el que passi al món de les xarxes. Cuida't molt, Mercè.
I vosaltres.
Vinga, que seguim avançant. Ara 4 minuts que passen de dos quarts d'una. Ai, què fem? Doncs marxem a publicitat i a la tornada, si teniu algun dubte, 663-99-30-62, dubte mèdic, al 663-99-30-62 o un correu al mati@radiostel.cat.
Ràdio Estel.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Òscar Dalmau, bona vesprada.
Oh, bona vesprada.
Joan Maria Pou, bona vesprada.
Hola, com esteu?
Francesc Torralba, bona vesprada.
Vespre.
Juan Carlos Unfugué, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda.
Pilarín Vallès, bona vesprada.
Molt bona vesprada i molt contenta d'estar amb vosaltres en persona.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Salut natural per tothom.
Dilluns 10 de gener. Vinga, va, que això ja ho ja tenim gairebé fet. 663-99-30-62. Nota de veu si tens algun dubte. 663-99-30-62. O també ens pots enviar un correu al mati@radiostel.cat. Ara obrim les portes de l'espai de salut natural per tothom amb els especialistes mèdics, el doctor Juan Márquez, també el doctor Jacinto Valverde ens acompanyen a aquesta hora. I ja sabeu que si teniu algun dubte fins a la 1 del migdia, podeu fer qualsevol pregunta sobre salut, us recordem com ho podeu fer.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a almatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62.
El vostre servei, aquest consultori mèdic, per si tens algun dubte, alguna dolència, doncs algun símptoma que et faci trontollar el cap i sobretot si vulguis tenir la resposta al moment, 663-99-30-62, 663-99-30-62, nota de veu, amb aquest dubte adreçat als nostres doctors. De fet, avui ja podem connectar amb el doctor Juan Márquez. Doctor Márquez, ¿cómo estamos? Feliz lunes, ¿qué tal, doctor?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana, doctor?
Bueno, pues ha ido.
¿Ha podido descansar un poco, al menos? ¿Cómo está todo en Madrid, doctor?
Mal, está muy mal, porque está mal.
Hoy era la vuelta también, bueno, aquí en Cataluña era la vuelta al cole, entiendo que también, ¿no?, en general, ¿no?, en toda España. En Madrid también hoy era el primer día de cole después de las vacaciones.
Sí, lo cual, bueno, por lo menos el tráfico ha respetado, lo cual bastante sorprendente en un día como hoy, pero bueno, las cosas mal porque los contagios aumentan, porque la atención primaria probablemente está en un cuadro, pues está en crisis, ¿no?, ahora mismo. Entonces, en ese sentido estamos mal. El fin de semana ha sido muy difícil descansar y luego pues mis obligaciones de padre de primera hora de la mañana hoy, primer día de colegio, pues tampoco me han permitido descansar mucho más. Entonces, bueno, pues todo se junta Y bueno, pues un lunes diferente. Yo espero que entre esta semana y la que viene se normalice ya todo por fin y ya tengamos todo mucho más tranquilo.
Claro, porque entiendo que ya esta semana, digamos, serían ya como los contactos, bueno, los posibles positivos, ¿no?, derivados de del Día de Reyes, ¿no?, de estos encuentros familiares que ahora ya en principio tendrían que ir más a la baja, ¿no, doctor Márquez?
Deberían ir a la baja. Deberían ir a la baja. Esto es un poco lógico, porque si tenemos en cuenta que es que las reuniones familiares son las que han descabalado, probablemente es que Omicron ha ido a subir en el peor momento posible, que es en vísperas de Navidad. Y todos nos prometíamos unas Navidades felices y unas Navidades tranquilas, pero es que no ha sido así. Entonces, bueno, pues es lo que tenemos, no sé. Tampoco podemos hacer otra cosa. Es lo que ha ocurrido, pues ya está, lo pagaremos durante las dos, yo espero que solo las dos semanas, esta y la siguiente. Ya iremos hablando, pero hombre, también el porcentaje de vacunados va a subir, los niños vacunados van a subir. Bueno, parece que para Omicron nos va a dar un poco igual, pero bueno, tenemos tal cantidad de gente que ha pasado la enfermedad que ya, pues, ¿qué queréis que os diga? O sea, es que realmente tenemos tantísima gente que va a ser, pues vamos a estar ahí, con la inmunidad casi conseguida, pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos del todo y conseguimos ya de una vez que todo esto pase.
Exacto, y de alguna manera estaremos aquí para explicarlo. Doctor, venga, nos ponemos a hablar, porque hoy fíjese usted que, claro, para muchos es el primer día de vacaciones, para muchos padres, entiendo también, tíos, abuelos, ¿no?
Sí.
Y fíjese que, bueno, ahora no tiene nada que ver, pero hoy también queríamos hablar de uno de los principales síntomas, fíjese, del Omicron, ¿no?, del coronavirus, que es este dolor de garganta molesto, ¿no? Vamos a hablar un poco del tema, ya verá. Porque claro, es lo que comentábamos, el dolor de garganta, doctor Márquez, no es una enfermedad en sí mismo, pero sí que es un síntoma de alerta, ¿no?, que nos está avisando de que hay algo que no está funcionando bien en la faringe.
Sí.
¿Por qué nos duele la garganta, doctor?
Pues porque normalmente el epitelio que recubre la faringe se daña, o bien porque las amígdalas empiezan a producir una reacción inflamatoria. Se inflama, o bien, si no tenemos amígdalas, la zona de la garganta. En la zona de la garganta hay una zona de defensas, una primera zona de defensas, que lo que hacen es, bueno, pues defendernos de los virus que entran por lo más obvio. Los virus, es muy difícil que me entren por la piel de, no sé, por la piel de mi, bueno, de mi mano, iba a decir, de mi antebrazo. Mi antebrazo está intacta y es muy difícil que por ahí penetre nada, porque está diseñada para que eso no ocurra, ¿no? Y que en caso de que ocurra, bueno, pues haya células en ese epitelio, en esa epidermis, que sean capaces de destruir cualquier cosa que pueda entrar. Distinto es cuando yo rompo la integridad de esa piel, ¿no? Con un arañazo, con una picadura, con un roce, con una herida, en ese caso ya puede infectarse y pasar el virus o la bacteria a torrente circulatorio. Pues en la garganta ocurre igual, la integridad de la faringe o la integridad de las amígdalas se deteriora porque hay un microorganismo que anida en esa zona, se produce una reacción inflamatoria por parte del cuerpo para intentar expulsarlo y es cuando damos lugar a una faringitis o una amigdalitis y duele por eso.
Claro, estos serían como los principales factores, ¿no?, que pueden causar un dolor de garganta. Ahí diria que l'hem perdut ara al doctor Márquez. Ràpidament, el nostre productor el torna a trucar. Dir-vos que això, que com ja sabeu, és un espai obert a les vostres preguntes. Com sempre, el que fem és parlar breus minuts amb els nostres doctors que ens analitzin o que ens expliquin més detall, doncs, alguna dolència, alguna malaltia. Si ens voleu fer arribar els vostres dubtes, 663-99-30-62, 663-99-30-62, o també un correu al mati@radiostel.cat. Doctor Márquez, ya lo tenemos aquí de nuevo.
Sí, se ha cortado, no sé.
No pasa nada. Claro, estamos hablando un poco de los factores, ¿no?, que pueden causar estos dolores de garganta. Usted nos decía, ¿no?, como estos virus, ¿no?, infecciones.
Sí, virus, bacterias, microorganismos en general, que lo que hacen es bueno, lo que pretenden es infectarnos, y como nos infectan, pues si entran por la garganta o por la nariz, que parece algo lógico, ¿no? Están muchas veces flotando en el ambiente, muchas veces están en las manos, no seamos la mano a la nariz, los niños, imaginemos, las manos a la boca, sin lavarnos las manos. Por eso es tan importante la higiene de manos, porque a través de la boca o a través de la nariz penetran cantidad de bacterias, pero vamos, cantidad pueden ser, no sé, miles, cientos, todos los días. Lo que pasa es que nuestro sistema de defensa funciona y entonces no produce ningún síntoma porque las destruye, las detecta, las elimina y las destruye. ¿Qué ocurre? Pues hay veces que esa eliminación no es tan sencilla, por lo que sea, porque nos pilla bajo de defensas, porque el virus es más potente de lo que pensábamos, porque, en fin, cualquier circunstancia. Y entonces ya produce una reacción inflamatoria, y esa reacción inflamatoria es la que da los síntomas. Pero quiero decir que muchas de las agresiones que microorganismos nos hacen a lo largo de nuestra vida y a lo largo del día o a lo largo de los días pasan absolutamente inadvertidas. De hecho, la mayoría, la inmensa mayoría, solo se vuelven sintomáticas y nos damos cuenta porque a algunas el sistema inmune le cuesta un poquito más y debe crear esa reacción inflamatoria. Por eso es tan importante tener las defensas a punto.
Claro, es lo que le iba a decir, ¿no? Porque todo está como va como entrelazado. Es decir, si tenemos unas defensas altas, ¿no? Digamos que puedan combatir todo el tipo de virus, de esta manera nos evitaríamos muchos dolores de garganta, ¿no, doctor?
Nos evitaríamos muchos dolores de garganta, sí. Y luego, una vez que ha aparecido, también podemos usar determinadas sustancias naturales en forma de spray para poder mitigar o por lo menos intentar ayudar a esa zona, esa primera línea de defensa que tenemos en la zona de la garganta.
¿Cómo podemos tratar de una manera natural el dolor de garganta?
Yo diría que con un spray a base de quinacia, própolis, vitamina C, de una serie de sustancias que sabemos que mejor, bueno, que ayudan en ese sistema inmune y que, bueno, pues sabemos que funciona muy bien para, bueno, pues para intentar en la medida de lo posible ser capaces de contener las bacterias, de contener los microorganismos en esa primera línea de defensa. Ya digo que el própolis, la vitamina C, la malva, la equinacia, el tomillo, son sustancias contenidas en un complemento alimenticio en forma de spray que se llama Larindol y que puede aplicarse directamente en la zona de la garganta para aquellas personas que ya empiecen a padecer problemas de garganta. Que no, que lo que queremos es evitar que todo esto aparezca o reforzar aún más desde dentro nuestras defensas. Pues ahí, en ese caso, interviene muy bien ese otro complemento con equinacia, con própolis, con reishi, con shiitake, con maitake, con vitamina C, que es el Dinafen Plus, que llevamos recomendando todo el año, ¿no? Precisamente para intentar evitar que las defensas vayan a, bueno, pues que las defensas claudiquen y que no sean capaces de hacer frente a todos estos microorganismos, que por otro lado es lo lógico, ¿eh? O sea, uh-huh, vale. Es lógico que esto ocurra. Uh-huh.
Vamos a hacer una cosa, vamos a recordar, justamente ahora nos estaba diciendo los principales beneficios de Larindol, venga, lo recordamos.
El pròpolis és una substància natural fabricada per les abelles a partir de vegetals, cera i saliva. La utilització del pròpolis al rusc es deu a la seva funció defensiva. La fórmula única natural de Larindol conté cassis, pròpolis, malva, arícim, farigola, equinàcia i vitamina C.
Doncs ja ho sabeu, si teniu doncs aquest mal de coll, és això que et comença a picar, i claro, doctor, ¿sabe qué pasa? Que ahora, justamente, como es un síntoma claro, ¿no?, de Omicron, o ya no se está... Espere, a ver, es que yo aún no he memorizado la nueva variante, ¿no?, que es la de Chipre, ¿no, doctor?, que es esta mezcla entre la Delta y la Omicron.
Sí, lo que pasa es que, bueno, aún de momento creo que nosotros no hemos tenido...
No ha llegado.
Pues sí, claro que no. Pero
que sería una mezcla de todo, entiendo, ¿qué se conoce de ella? ¿Usted qué nos podría decir? ¿Nos podría avanzar alguna cosa?
Bueno, el problema es que va a ser más virulenta que Omicron, o eso creemos, porque tampoco tenemos casos para ratificarlo. Entonces, el problema que va a tener eso es que, así como Omicron ha demostrado ser una variante mucho más leve en forma de un catarro, más o menos acusado, pero que de momento no ha dado más complicaciones y que no ha supuesto una saturación hospitalaria, no sabemos qué va a pasar con una variante combinada con Delta, porque Delta sí que estaba provocando muchos problemas.
En todo caso, doctor, ahora que estábamos comentando, la Omicron, un síntoma claro de la Omicron sería ese dolor de garganta, ¿no?
Es muy claro ese, sí, ese es muy claro.
Como decíamos, yo me acuerdo al principio, ¿no?, que decía, yo me acuerdo usted, doctor Márquez, que comentaba, es que si se te va el olfato, clarísimo. O sea, yo me acuerdo, de una vez que lo sentenció tal cual, dice, vete a hacer la prueba PCR porque seguro que tendrás COVID, ¿no?
Y al menos en este escenario, sí.
Claro.
En este escenario, al menos, sí. Aquí, sobre todo...
¿Cómo podemos distinguir? ¿Se puede saber distinguir de alguna manera si es un dolor de garganta derivado del COVID o no? ¿Hay alguna manera, doctor, o no?
No.
Con una prueba.
Hacer una prueba. Y con todo, la prueba, creo que ya lo hemos comentado aquí alguna vez. Con todo, la prueba... Es limitada. Es limitada no tanto por la prueba en sí, sino por el momento en el que se recoge la prueba y por la forma en la que se recoge la prueba. Es decir, hay que recoger la prueba en un momento exacto, no vale, estoy teniendo cantidad de pacientes, me duele la garganta, ¿desde cuándo? Desde anoche. No me vale. No me vale, porque aunque la prueba dé negativa, voy a tenerle que citar dentro de 3 días porque tendré que ver si esos síntomas han remitido o no han remitido, porque con 24 horas lo más probable es que me dé negativa y probablemente esté contagiado en este escenario epidemiológico del que hablamos.
Vale.
Y luego el otro límite por el que está, o el otro límite que tienen las pruebas, es la forma de recoger la muestra. La forma de recoger la muestra, se necesita alguien experto recogiéndola y luego recogerla del sitio correcto. Estamos viendo, de una manera curiosa, que muchas veces todos estos pacientes que cursan solo con dolor de garganta, llegar a la garganta desde la nariz es muy difícil. Entonces, si tomamos la muestra directamente de la garganta, porque no hay síntomas respiratorios, no hay congestión nasal, no hay rinorrea, no hay este otro componente que también tiene Omicron, vemos que tiene mucha más rentabilidad diagnóstica cogerlo directamente de la garganta y cogerlo bien, porque ya digo que desde la nariz, no hablo ya de los autotest de farmacia, porque eso es imposible que uno a sí mismo le llegue, sea capaz de meterse el palito hasta que llegue a faringe. Es prácticamente imposible. Entonces eso lo hace un experto o realmente limita mucho la manera de cogerla. Entonces podemos encontrarnos con un falso negativo, que es donde está el problema. Ya. Hemos tenido el problemón en cantidad de cenas, donde la gente, no, me he hecho el test ya, y pues, te has ido tranquilamente a cenar, cuando yo creo que esto... Bueno, habría que haberlo explicado probablemente mejor.
Mejor, ¿no? Hacer como...
Sí.
Yo he dejado durante estas comidas de estos encuentros familiares, le puedo asegurar, doctor Márquez, que he dejado a más de uno llorando, ¿eh? Era la responsable de hacer los test.
Bueno, eso es...
Pero era un buen síntoma, ¿no? Si te empieza a caer un poco la lagrimilla, es que hemos llegado hasta el fondo, ¿no?
Hemos llegado bien, sí.
Bueno, en todo caso. Queríamos recomendar Larindol, sobre todo, para una manera natural, ¿no? Para combatir... Si no es COVID, o también entiendo, ¿no?, que es una buena manera también para pasar un poco los efectos, ¿no?, del dolor de garganta, también puede ser derivado de la COVID, doctor.
Sí, el dolor de garganta, claro, que puede ser derivado. Lo que pasa es que es indistinguible, ¿eh?, es lo que digo. Es absolutamente indistinguible el distinguir un dolor de garganta de COVID de un dolor de garganta de una faringitis. Es imposible. O sea, por mucho que yo quiera, por mucho que yo... me muestre bien, por mucho que yo sea capaz de hacer una historia clínica perfecta, no voy a sacarlo. No. Necesito el test, o sea, es fundamental.
En todo caso, Larindol, doctor Márquez, no podemos abusar tampoco, ¿no? Entiendo, o sea, es que son tres...
No, me gusta mucho que hagas este apunte, porque con esto de que son complementos, parece que podemos tomarlos a voluntad como si esto fueran chicles o caramelos. No. Tienen unas dosis. Y las dosis son las que son, y son 3 pulverizaciones por la mañana y 3 pulverizaciones por la noche. Y esas son las dosis que debemos utilizar y que debemos dar. Las pulverizaciones viene con un pulverizador que es bueno, tiene un tamaño corto, con lo cual hay que llegar bien al fondo. Son 3 por la mañana y 3 pulverizaciones por la noche. Y hablábamos también del Dinafen Plus. Pues el Dinafen Plus viene en viales y esto es muy fácil. Hay que tomar un vial todas las mañanas. Eso es bien sencillo de hacer.
Fantástico, pues tomamos nota y ahora sí, venga, que nos va a dar tiempo a leer un email que ya teníamos de hace unos días. Es María del Carmen, desde Sabadell. Dice, buenos días, doctor Márquez. Ante todo, un feliz y próspero 2022 y sobre todo con mucha salud. La consulta de hoy es para mi hijo de 21 años. El mes de noviembre esquiando sufrió un accidente y se fracturó una pierna. Pasado el tiempo pertinente, ya está libre de la escayola y en plena rehabilitación. El problema es que con el dolor persiste y ningún analgésico le calma el malestar. Doctor Márquez, ¿qué nos aconseja para poder dejar de tomar tantos medicamentos que nada ayudan a su mejoría? Como siempre, muchísimas gracias por atendernos, María del Carmen.
Quizá yo aquí intentaría aportar una solución natural, por un lado un complemento con extracto puro de la cúrcuma, que es el curín. El curín tiene propiedades analgésicas, la cúrcuma en este caso, tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias, y nos puede valer muy bien para intentar, en la medida de lo posible, que estos pacientes que padecen estos dolores, que tienen determinados problemas, por la, en este caso, bueno, pues es por la operación o por la naturaleza que sea, o porque eso no ha consolidado, por lo que sea, pues le puede ayudar. Y por otro lado, creo que le puede venir bien en su recuperación la toma de Coral Cart. El Coral Cart viene en cápsulas y habría que tomar 2 cápsulas diarias.
Fantástico.
Coral Cart por un lado y el Curín por otro lado.
Por otro. Pues nada, doctor Márquez, muchísimas gracias. Que tenga una feliz semana y mañana nos volvemos a escuchar aquí.
Sí, mañana escuchamos. Espero tener, bueno, mejores noticias, pero
seguro.
Vamos, ya será pronto.
Seguro.
Semana que viene.
Cuídese mucho. Qué bien, doctor Márquez. Un abrazo.
Adiós.
Vinga, abans de marxar i donar pas a la segona pista de freqüència madurada, dir-vos que els productes que ens recomanen els doctors els podeu trobar en herbolaris per a farmàcies i també a farmàcies de Barcelona. Podeu fer la vostra compra online trucant al 669-56-1768. 669-56-1768. En 24 hores teniu el producte a casa vostra i si dieu que sou oients de Ràdio Estel tindreu un descompte especial en el preu. Per suposat, també podeu comprar-ho a maen.es, que és la pàgina web. Marta Jarque, com estàs?
Què tal? Bon dia.
Bon dia de nou.
Bé, molt bé, molt bé. Dilluns una mica ensupit avui, eh?
Sí, ho comentàvem amb la Mercè Mondello, que és com un dia així, sembla que estiguem al Regne Unit, no? Que
sí.
Fa com així emboirat.
Sí, sí.
De moment ha caigut res, 4 gotes, diria, però...
Testimonials.
Exacte, i diria que només plou a Girona a aquesta hora. No sé si algun oient que ens estigui escoltant i vulgui compartir que la seva població on està treballant o el que sigui està plovent, que ens ho faci saber, ja sabeu, nota de veu al 663-99-30-62. I Andorra la Vella també, que també se'ns escolta i sí que està plovent a Andorra.
Segurament, doncs no sé avui els nens si hauran pogut sortir al pati o no, avui que és el primer dia que van a l'escola.
Mercè, confinats a la classe.
Els teus pares t'apretaven perquè anessis a l'escola, et posaven traves perquè anessis a classe o com a casa era una família funcional i normal?
Els meus pares, com menys temps a casa, millor.
Ah, o sigui, és una tàctica que...
Perfecte, cap a l'escola.
Sí? Doncs sí, mira, a la nostra protagonista de l'enigma sonor d'avui no li passava el mateix. Ella volia anar a l'escola perquè tenia molts interessos i li agradava molt llegir, però els seus pares no la deixaven. Aquesta, Mercè, la primera pista que t'he donat, que avui us preguntem el nom de la pel·lícula, no l'has encertat. A veure si amb aquesta segona pista tens una mica més de sort.
4 anys.
Tengo 6 y medio, mamá.
Quedemos en 5.
Cumplí 6 en agosto.
No seas mentirosa.
Quiero ir al colegio.
¿Colegio? Eso es imposible. ¿Quién estaría aquí para recibir paquetes? No podemos dejar paquetes valiosos delante de la puerta. Anda, ve a ver la tele como una niña buena.
Clar, és que a vegades perdem una mica el nord amb les prioritats, no?
Ah, escolta una cosa, a mi m'ho han xivat. O sigui, ja ho sabia. Sí, l'Anna Treserra, que ens estava escoltant,
sí,
m'ha dit, ja sé quina pel·li és.
Vaja.
I me l'ha dit.
No sé si ha participat l'Anna Treserra, si ens ha enviat un WhatsApp. No sé si optarà aquesta cistella que provo. En qualsevol cas, tu sí que tens la resposta.
Jo tinc la resposta, però t'haig de dir una cosa, que la veu... I clar, jo al principi em semblava el Robert De Niro, però podem dir, no?, quin actor fa de pare.
Sí,
és el Danny DeVito, no?
Sí. Tenen una veu molt semblant, de fet, no? Vaja, els dobladors.
Sí, és veritat.
Potser és el mateix.
Potser és el mateix doblador, eh? Sí. En tot cas, per tota aquella gent que sàpiga... A part, és un nom propi, no?
Sí, és una paraula.
Una paraula
d'un nom de nena.
Una nena.
Doncs que finalment, ja ho diem.
Tu coneixes una persona amb aquest nom?
No, jo no.
Jo sí.
Una antiga amiga de la meva àvia. Es deia així. És un nom potser més de persona ja, de persona gran, no ho sé. En qualsevol cas, això, si ja sabeu el nom de la pel·lícula, com es titula, recordeu, ens podeu escriure un WhatsApp al número del programa, al 663-99-30-62, o un correu electrònic al mati@radioestel.cat. I sortegem aquesta cistella Caprabo fantàstica de 9 anys amb productes de proximitat. Per tant, això...
Que us estan... esperant.
És que la mascareta molesta.
Això m'agafa aire.
Et deixa sense... 663-99-30-62
663-99-30-62 o un correu al mati@radioestel.cat. Així de fàcil ens ho posa la Marta Jarque.
Per cert, Mercè, tu vas fer el sorteig sola l'altre dia, el divendres. Sí. Va anar bé o no el sorteig de la cistella Caprabo, sí?
Sí, sí, sí. Sí. Val, tenia el David García com a productor. Van donar el nom dels guanyadors de la cistella Caprabo i també de la Basílica Santa Maria del Mar.
D'acord.
Un minut i ens situem al punt de la una. Tu et sents... Ets innocent, Marta Jarque?
Bastant.
Crec que un punt sí, eh?
Sí, sí. No ho he perdut encara.
Per tant, encara tens l'infant?
Sí, i tant. Sort en tinc.
Que sí, que a vegades.
Sort en tinc.
Doncs mira, fem una cosa, perquè properament, d'aquí res, després d'escoltar les notícies de la mà de l'Anna Closa i el Xavi Toscano, ens posarem al dia de com podem recuperar aquell nen que potser l'hem perdut i que en algun moment hauria de sortir. Ho farem amb el coach Carlos Ramón. Farem teràpia de grup aquí al matí a Ràdio Estel.
M'apunto.
Fins ara.
You make no takate mo hanashita no tsui ni tsui ni tsui ni tsui ni